Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, revela en el judici al procés que el cos tenia un pla per detenir el president Carles Puigdemont i els consellers si ho ordenava la Fiscalia o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Montse Manent.
Trapero ha desvinculat les actuacions dels Mossos de les del govern de la Generalitat durant la tardor del 2017 i ha declarat que va posar el cos a disposició de la Fiscalia i el TCJ després de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017.
Y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición del órgano judicial por si había algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
Ciutadans insta la Junta Electoral Central a obrir diligències contra el president Quim Torra per la negativa a retirar llaços grocs i estelades dels edificis públics.
Torra reafirma la negativa de despenjar els símbols independentistes de les institucions públiques. Des de Tarragona, el president ha assegurat que no renunciarà al dret de llibertat d'expressió dels ciutadans.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El president ha assegurat que en aquest país no es vol viure amb por i també ha afegit que a través de Ciutadans es vol vulnerar els drets dels ciutadans i ciutadanes i demana que respectin els valors essencials del poble.
Nosaltres entenem que mantenir els llaços grocs, mantenir les estelades, és llibertat d'expressió. Denunciem un nou intent de l'Estat per limitar i vulnerar un dels nostres drets essencials, uns drets que tota democràcia ha de permetre.
Cop de porta del conseller de Territori, Damià Calvet, a les aspiracions del Pacte Penedès-Marítim per la gratuïtat de l'autopista C32.
No hi haurà més rebaixes al peatge ni en el preu del bitllet de tren. La proposta de Calvet és la vinyeta i la T-Mobilitat. Una proposta que no ha agradat gens als alcaldes de la zona.
Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
Calvet ha refusat les dues propostes, emplaçant els alcaldes, empresaris i plataformes veïnals a esperar-se l'entrada en vigor de la vinyeta i de la T-Mobilitat. Els alcaldes, però, ja han advertit que no es conformen amb la resposta de la Generalitat i han assegurat que enduriran les seves reivindicacions fins que se'ls faci cas. Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Cal urgentment reduccions pels residents per evitar aquest flux tan important que hi ha en aquests moments per les costes del Garraf de persones.
Mobilitzacions arreu de Catalunya convocades per Unió de Pagesos per reclamar mesures urgents per millorar les condicions del sector.
A Tortosa, un centenar de tractors han fet una marxa lenta en forma de protesta que ha acabat a la delegació d'Hisenda de la capital del Baix Ebre.
Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas.
Una de les mesures que reclamen és l'aplicació justa de la política agrària comuna a l'Estat espanyol, tal com ho explica el coordinador dels sectors vegetals d'Unió de Pagesos, Rafael Verdiell.
La PAC la cobra en aquell que la té que cobrar i no com fins ara, que la cobraven per sectors que realment no tenen res que veure en el camp. Estaríem parlant de polígonos industrials, d'aeroports, bueno, tot això creiem que s'ha d'acabar.
El Castell de Púbol exposarà a partir de demà la darrera adquisició de la Fundació Gala Salvador Dalí, un oli i trem sobre cartró.
És una visió més de Cadaqués, un paisatge de Cadaqués singular. És una obra d'un Dalí que té uns 19 anys i que recull els diferents moviments que Dalí està tractant en aquest moment. Dalí experimenta constantment, està buscant un estil propi que encara no ha trobat.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui la situació meteorològica està marcada per l'estabilitat a causa de la influència d'un anticicló que manté el cel serè o poc ennuvolat en general per alguns núvols alts i permet que la temperatura sigui més alta. Malgrat tot, el vent continuarà bufant de component oest amb algunes ratxes fortes cap als 90 km per hora al terç sud i al nord de l'Alt Empordà. Si bé, en general, les ratxes voltaran als 30 o 40 km per hora. Tot això predominarà el marejol a la costa amb alguna àrea de maror a la Costa Brava. Pel que fa demà i al cap de setmana es mantindrà l'estabilitat meteorològica per tant, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general. La temperatura continuarà pujant i voltarà els 17 i 22 graus al centre del dia. El mar continuarà tranquil amb predomini del marejol i amb vent de component sud fluix o moderat a partir de mig matí. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Situació especialment complicada a la C58, on a causa d'un accident que fins a poc tallava un carril la Badia en sentit Barcelona, hi ha aturades d'uns 7 quilòmetres des de Sabadell fins a aquest punt. A més, també trobareu cues des de Montcada fins al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i de sortida en el tram de Terrassa. A la zona del Vallès també retencions a la C17, a Mollet en sentit Barcelona i a Parets, en aquest cas, en direcció Vic, en direcció nord. A l'autopista P7, dos trams aturades, a Barberà, en direcció Martorell i més endavant també al nus del Papiol. A l'E23, retencions entre Molins i el Papiol per enllaçar amb aquesta autopista de P7. També cues a l'E24, a Cervelló, per enllaçar amb la Nacional 340 en direcció Vallirana. I per últim, pel que fa a les rondes, per destacar les retencions que hi ha a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Vallcarca en sentit Trinitat. De moment, això és tot des de Catalunya de Trànsit. Bona tarda.
Ei! És temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tot una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els Mossos d'Esquadra ho tenien tot preparat per detenir el president Puigdemont i els consellers si així els hi ordenava el Poder Judicial. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ho ha explicat durant el judici al procés. Trapero, que ha qualificat d'irresponsable l'actuació del conseller Joaquim Forn durant els dies previs a l'1 d'octubre, ha defensat el dispositiu posat en marxa pel referèndum i ha negat cap tipus d'ingerència dels responsables polítics.
La declaració de Trapero, que ha començat a les 11 del matí i s'ha allargat durant la tarda, ha anat dirigida a defensar en tot moment la professionalitat dels Mossos d'Esquadra i la bona gestió dels seus comandaments. El major ha assegurat que en tot moment van seguir les ordres judicials i ha recordat que el dia de la declaració d'independència, el 27 d'octubre, va posar el cos a disposició de la Fiscalia i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición del órgano judicial por si había algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consejeros, si evidentemente se nos ordenaba.
A la línia que ja va deixar marcada el comissari Castellví la setmana passada, Trapero ha criticat les declaracions públiques del conseller d'Interior, Quim Forn, va fer en relació als Mossos abans del referèndum.
Dio una imagen que alimentó algo que creo que estamos pagando y que no se adecua con la realidad. Y eso se lo censuramos y por eso he dicho antes que pienso que fue irresponsable.
Això sí, Trapero ha defensat que en cap moment hi va haver ingerència política en la gestió dels Mossos. Per això ha explicat que, complint les ordres judicials, el cos va fer el màxim esforç per fer front a la consulta de l'1 d'octubre. En aquest sentit, ha defensat el dispositiu planificat, pactat amb Policia Nacional i Guàrdia Civil.
El dispositivo que el cos de Mossos planteó, no yo, el cos de Mossos, diseñado por sus mandos en el marco de un dispositivo conjunto con los otros cuerpos, no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales. Mandamiento judicial y de la Fiscalía, ninguna otra. ¿Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados? Sí, hubo los que pudimos hacer entre todos.
En tot moment, ha dit el major complint l'ordre de la jutja de mantenir la pau social.
Justo en el momento que acabamos la reunión y nos ponemos de pie, y así lo tengo declarado en la Audiencia Nacional, la juez dice las siguientes palabras: actúen con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social.
Com Castellví, Josep Lluís Trapero també ha dit que va advertir en dues reunions diferents, tant el conseller d'Interior com el president Puigdemont i el vicepresident Junqué, que si es tirava endavant el referèndum s'ocasionarien conflictes greus d'ordre públic i seguretat ciutadana. Unes afirmacions que ha fet responent a la pregunta del president de la sala, Manuel Marchena, una vegada han acabat les preguntes d'acusacions i defenses.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El president Quim Torra es manté ferm en la negativa de despenjar els llaços grocs de les institucions públiques, com li exigeix la Junta Electoral Central. Fins dilluns, la Junta no es pronunciarà sobre les mesures a emprendre un cop incomplert el seu requeriment, però no descarta imposar-li ja sancions. Mentrestant, Torra ha assegurat avui des de Tarragona que no renunciarà al dret de llibertat d'expressió dels ciutadans. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Quim Torra ha reiterat aquest dijous al Port de Tarragona que no retirarà les estelades ni els llaços grocs dels edificis públics. El president ha assegurat que en aquest país no es vol viure amb por i també ha afegit que a través de Ciutadans es vol vulnerar els drets dels ciutadans i ciutadanes i demana que respectin els valors essencials del poble.
Nosaltres entenem que mantenir els llaços grocs, mantenir les estelades, és llibertat d'expressió. Denunciem un nou intent de l'Estat per limitar i vulnerar un dels nostres drets essencials, uns drets que tota democràcia ha de permetre. No només això, voldria recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar per una amplíssima majoria una resolució explicant que l'estelada era un símbol que representava un anhel de llibertat d'un poble.
Torra ha tornat a demanar a la Junta Electoral que reconsideri la seva decisió.
Doncs davant d'aquesta decisió de Quim Torra, Ciutadans ja han presentat una queixa a la Junta Electoral Central i no descarten portar la qüestió als tribunals.
De fet, Ciutadans demana a la Junta que ordeni als Mossos que treguin els símbols dels edificis públics. També reclama que porti a la Fiscalia l'incompliment de Torra per si hi ha responsabilitats penals i no descarten emprendre accions legals contra el president. Així ho ha anunciat el portaveu de Ciutadans al Congrés, Juan Carlos Girauta.
Ante este incumplimiento, nosotros acabamos de presentar un nuevo escrito ante la Junta Electoral Central solicitándole a la Junta que requiera al Departamento de Interior y a los Mossos de Escuadra se proceda a la ejecución del mandato de la Junta Electoral Central.
Demà mateix la formació taronja recorrerà a les juntes electorals provincials perquè l'ordre de retirada de símbols es faci també efectiva als ajuntaments.
Des de l'Associació Catalana de Municipis recorden, però, que aquests símbols són els resultats d'acords de plenari i que, per tant, no són partidistes. Així ho ha argumentat a la xarxa el president de l'associació, David Saldoni.
Quan un plenari, que és l'expressió democràtica més gran que hi ha en un municipi, acorda posar determinada simbologia en el balcó de l'Ajuntament, no és partidista, sinó que és democràtica aquesta simbologia perquè ha estat refrendada pel màxim òrgan de l'Ajuntament.
I l'exalcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, també a la xarxa veu similituds en aquesta demanda de Ciutadans i la que la va afectar a ella directament i la va portar a la inhabilitació per no despenjar una estelada. Ho ha explicat a la xarxa.
Estem parlant d'una neutralitat marcada clarament per una ideologia concreta i, a més, en el meu cas, va ser precisament doncs, a raó no, d'una denúncia generada per Societat Civil Catalana i, en aquest sentit, doncs, estem veient com hi ha pressió per part doncs, de certs grups ideològicament molt marcats en el sector espanyolista i en el sector unionista.
La qüestió que hi ha ara sobre la taula és si preval l'autonomia dels edificis municipals respecte a la Junta Electoral Central.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Cop de porta del conseller de Territori, Damià Calvet, a les aspiracions del Pacte Penedès Marítim per la gratuïtat de l'autopista C32. No hi haurà més rebaixes al peatge ni al preu del bitllet de tren. La proposta de Calvet és la vinyeta i la T-Mobilitat. Una proposta que no ha agradat gens als alcaldes de la zona, que s'hi han reunit aquest matí. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
Calvet ha refusat les dues propostes, emplaçant els alcaldes, empresaris i plataformes veïnals a esperar-se l'entrada en vigor de la vinyeta i de la T-Mobilitat.
Nosaltres, els canvis que volem fer en la gestió tant de les vies d'altes prestacions com del transport públic, els situem en els grans conceptes de vinyeta i en el gran concepte de la T-Mobilitat.
Els alcaldes, però, ja han advertit que no es conformen amb la resposta de la Generalitat i han assegurat que enduriran les seves reivindicacions fins que se'ls faci cas. Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Cal urgentment reduccions pels residents per evitar aquest flux tan important que hi ha en aquests moments per les costes del Garraf de persones. No ens valen 20 i 2021, ho necessitem ja.
Per tant, el posicionament de la Generalitat no satisfà les demandes del territori, que es van fer més sonores quan el passat 1 de gener de 2019 es va constatar un nou increment dels peatges de la C32 al Penedès d'un 2,21%.
El Consell Català de la Formació Professional ha presentat avui una guia per dinamitzar la FP en el món local. L'objectiu és animar ajuntaments i consells comarcals a sumar-se als plans de promoció i orientació de la formació professional que ja hi ha desplegats pel territori. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta guia s'emmarca dins d'un pla de treball impulsat i coordinat entre els departaments d'Educació i Treball i que ha d'acabar donant pas a la creació de l'Agència Catalana de Formació Professional. La idea és no només promoure la formació professional a tots els pobles i ciutats del territori, sinó també millorar la coordinació entre administracions. N'ha parlat el conseller d'Educació, Josep Bargalló.
Nosaltres som l'autoritat educativa del país i som els líders de la política educativa del país. En som els responsables, però a més en són els actors. Però com que nosaltres ho volem fer a través de la corresponsabilitat amb el món local, el qual ho fem sabent que en cada municipi nosaltres no som els líders. Que qui deixa el líder de cada municipi és l'Ajuntament.
Segons el president del Consell Català de Formació Professional, Fabián Moedano, l'orientació cap a la FP només es pot entendre des del contacte permanent amb les empreses i el teixit professional que hi ha repartit pel territori.
Cal aquest triangle entre municipi, empresa i centre educatiu generar un espai de governança, un espai on es pugui parlar d'acreditació, on es pugui parlar d'orientació, on es pugui parlar de formació dual, on es pugui fer la planificació de les polítiques.
El recinte Fira de Montjuïc de Barcelona, per cert, acollirà el Saló de l'Ensenyament del dia 20 al 24 de març.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Mobilitzacions avui arreu de Catalunya convocades per Unió de Pagesos per reclamar mesures urgents per millorar les condicions del sector.
Més de 300 tractors i vehicles han sortit al carrer a Girona, Manresa, Tarragona, Lleida i Tortosa, fins a arribar a diferents seus de l'administració central i han lliurat les demandes urgents que reclamen per la pagesia.
A Tortosa, al Baix Ebre, un centenar de tractors han fet una marxa lenta en forma de protesta sota el lema Cap agressió més al territori. La marxa ha acabat a la delegació d'Hisenda. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet a través d'una marxa lenta de tractors, tot i que també hi ha hagut grups que l'han fet a peu. Sota els lemes Cap agressió més al territori, Jo lluito per la dignitat de la pagesia i Volem viure de la terra, han desfilat pels carrers de Tortosa. Una de les mesures que reclamen és l'aplicació justa de la política agrària comuna a l'Estat espanyol, tal com ho explica el coordinador dels sectors vegetals d'Unió de Pagesos, Rafael Verdiell.
La PAC la cobra en aquell que la té que cobrar i no com fins ara, que la cobraven perceptors que realment no tenen res que veure en el camp. Estaríem parlant de polígonos industrials, d'aeroports, bueno, tot això creiem que s'ha d'acabar.
També demanen un repartiment just i equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària. Tot plegat, factors que impedeixen que les rendes de la pagesia siguin equiparables a les de la resta de ciutadans.
I a Lleida els pagesos també s'han fet sentir i una cinquantena de tractors s'han concentrat davant de la subdelegació del govern. La tracturada ha mobilitzat un centenar de persones. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El sindicat que va perillar el sector denuncia l'encariment dels costos de producció i la gestió de la política agrària comuna. Així ho ha explicat Jaume Pedrós, coordinador territorial de Lleida d'Unió de Pagesos.
El tema de la PAC, ara hi ha la nova reforma de la PAC, Catalunya en sortirà molt perjudicada perquè tenim una retallada important i hi ha més gent que poden cobrar la PAC i també més hectàrees que poden cobrar. I això es fa que d'una manera o altra, si no ho solventem, ens baixarà una part important de la nova PAC.
Els pagesos han sortit aquest dijous al matí dels Camps Elisis i han recorregut el pont vell de Lleida, on s'ha tallat la circulació. A l'arribar, el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, s'ha reunit amb els representants del sindicat, que li han transmès les seves preocupacions.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Badalona, on els familiars i docents de l'escola El Port acusen l'Ajuntament d'incomplir l'acord a què van arribar ahir amb la direcció del centre per garantir la seguretat viària al carrer d'accés a l'escola. El consistori es va comprometre a posar agents cívics a les immediacions del centre, però avui no han pogut actuar encara perquè els falta formació. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. L'AMPA assegura que els agents han fet només acte de presència, sense trepitjar el paviment, perquè encara no tenen la formació que correspon. En la reunió amb la direcció de l'escola i l'alcalde Pastor, l'AMPA assegura que se'ls va comunicar que els agents hi serien per regular el trànsit. Ho ha explicat Antonio Domínguez, membre de l'AMPA al Badalona Matí.
Nos sentimos engañados. El señor Pastor nos dijo que los cívicos no habían empezado antes porque habían estado recibiendo formación. Para, a partir de ayer mismo, poder hacer, bueno, la regulación del tráfico, cortar pasos peatones. ¿Qué ocurre? Que después por la tarde nos enteramos que los agentes cívicos todavía no están formados.
Es dona el fet que, segons el govern, la ciutat compta amb agents cívics, però que no tenen, diuen, formació específica per regular el trànsit. Una formació que l'alcalde va decidir ampliar arran dels fets de l'escola Badalona Port. Els agents cívics seran formats per la Guàrdia Urbana per regular la circulació a partir de dilluns vinent.
Salut dona per acabada la fase d'epidèmia de la grip. La taxa d'incidència ha baixat fins als 88 casos per cada 100.000 habitants, per sota del llindar epidèmic del 111 establert per aquesta temporada.
Segons el Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya, les taxes d'incidència disminueixen en tots els grups d'edat, tot i que en la franja de 0 a 4 anys encara estan per sobre de la mitjana d'altres temporades. Des de l'inici de la temporada, a principi d'octubre, hi ha hagut més de 1.000 ingressos per la grip. El 21% dels casos han requerit ingrés a la UCI i gairebé el 72% no han estat vacunats.
Més de 600 alumnes de quart d'ESO d'una trentena d'instituts gironins han participat avui a la trobada d'alumnes de llatí que s'ha fet a Empúries. La trobada ha reivindicat les assignatures de llengües clàssiques per una bona formació humanística. Ràdio L'Escala, Abel Font. Abel Font, bona tarda.
Bona tarda. Al llarg de tot el matí, els més de 650 participants a la trobada han pogut participar en tallers d'escriptura clàssica a l'Àgora Grega, de jocs antics a la platja. S'han pogut vestir de legionaris i posar-se a la pell d'aquells antics guerrers. I la novetat d'enguany era l'espectacle de dansa inspirat en el mite d'Orfeu que s'ha fet al Fòrum Romà. Lina Vilamitjana, coordinadora de la trobada.
Seria una trobada que vol donar visibilitat al llatí d'una manera lúdica. Aleshores, fa 9 anys que la fem i hem anat incorporant cada any una miqueta més de contingut més pràctic.
La trobada és organitzada des de l'equip de professors de llatí i grec i cultura clàssica que formen el grup ICE de cultura clàssica d'Olors Condom, en col·laboració amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, l'Ajuntament de l'Escala i el Camp d'Aprenentatge d'Empúries.
En cultura, el Castell de Púbol exposarà a partir de demà la darrera adquisició de la Fundació Gala Salvador Dalí. Es tracta d'un oli i tremp sobre cartró que correspon a la primera època del geni empordanès.
L'obra, que ha estat comprada a un particular, porta per títol El Molí, paisatge de Cadaqués, i va ser pintada quan Dalí tenia tan sols 19 anys. La directora dels Museus Dalí, Montse Agué, ha situat aquest oli en un moment d'experimentació del geni empordanès.
És una visió més de Cadaqués, un paisatge de Cadaqués singular. És una obra d'un Dalí que té uns 19 anys i que recull els diferents moviments que Dalí està tractant en aquest moment. Dalí experimenta constantment, està buscant un estil propi que encara no ha trobat.
El cubisme o l'impressionisme són algunes de les referències artístiques recollides que inspiraven el Dalí d'aquella època. L'obra es podrà veure al Castell Gala Dalí de Púbol fins al 2 de juny. Després passarà a formar part de la col·lecció del Teatre Museu Dalí.
Un any més arriba a Tarragona la primavera literària. El 21 de març, coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, tindrà lloc el plat fort del certamen, que enguany s'allargarà fins al 27 de març. Es podran veure un total de 66 activitats organitzades per 34 entitats culturals tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Enguany, un total de 34 entitats han organitzat les 66 activitats que es duran a terme durant la primavera literària. El Dia Mundial de la Poesia aquest 2019 s'expandeix amb més de 12 actes que aniran del 13 al 27 de març. Entre ells hi ha el Vermut Poètic, el mateix 21, i es farà també una marató de poesia viva al Camp de Tarragona el 22. La celebració dels 20 anys d'Arola Editors farà que el pròxim 10 d'abril tingui lloc la tradicional recepció al sector de les lletres. En tot plegat, la consellera de Patrimoni, Festes i Cultura, Begoña Flòria, ha agraït la participació de les entitats i també la bona tasca que fan, especialment la Casa de les Lletres, que any rere any proposa aquesta primavera literària.
Moment. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Spar City Leaf Girona busca les semifinals de l'Eurocup femenina.
El conjunt d'Eric Surir rep l'Asvel francès amb l'avantatge de 23 punts del partit d'anada. Ali aconsegueix la classificació, l'Uni farà història i es convertirà en el primer equip català en jugar a les semis d'una competició europea femenina de bàsquet. El partit començarà a les 8 del vespre. Escoltem les valoracions d'Eric Surir.
El partit l'hem de plantejar amb respecte segur i amb aquest punt de valentia que vam tenir a França, no? És a dir, no hem d'anar ni amb por ni amb el fet de poder pensar que hem d'especular perquè el partit serà llarg, tenint en compte que haurem d'estar forts i durs mentalment 40 minuts.
Més bàsquet, l'Esnat Sant Adrià destitueix Glòria Estopà com a entrenadora del primer equip.
El club ha anomenat César Eneas com a nou tècnic fins a final de temporada. Jordi Pérez serà el seu ajudant. Ara mateix l'Esnats és penúltim de la Lliga Dia, en zona de descens i a falta de 4 jornades per al final de la fase regular de la competició. Glòria Estopà va arribar a la banqueta andrianenca l'estiu passat. L'equip del Besòs, recordem, es va classificar per a la fase final de la Copa de la Reina en el seu primer any a l'èlit del bàsquet espanyol. Enguany, però, la derrota del cap de setmana passat a casa contra un rival directe per la permanència, com el que és Sos el Pastor, ha estat el detonant per la destitució de l'entrenadora. De tota manera, Glòria Estopà continuarà vinculada a l'entitat Copa Tècnica del Cadet A.
Alfred Julbe és el nou seleccionador egipci de bàsquet.
El tècnic català de 59 anys pren les regnes del combinat africà, que no ha aconseguit classificar-se per al pròxim campionat del món. Julbe, exentrenador del Joventut, Uni Girona, entre d'altres, estava sense equip des que al final de la passada temporada va deixar d'entrenar el segon equip del Barça.
I en futbol platja, el torrenc Llorenç Gómez debuta i marca 3 gols amb el Flamengo.
Gómez és considerat el millor del món en aquest esport i després de jugar al Mundialet de Clubs a Rússia, ara es troba al Brasil, al campionat carioca de Rio de Janeiro. Aquesta nova aventura del jugador de Torredembarra ha començat de manera immillorable.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La novena de Beethoven és molt més que l'himne de l'alegria i l'himne d'Europa. És una de les obres més transcendentals de la història de la música.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció musical de Kazushi Ono, col·labora amb l'agrupació Senyor Serrano per oferir-nos una lectura crítica sobre el significat de l'Europa del passat, del present i del futur.
El 15, 16 i 17 de març a l'Auditori, en el marc del festival Barcelona Obertura Spring Festival. Compra les teves entrades a auditori.cat.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Please accept
my apology, but love is blind, and I was too blind to see.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, revela en el judici al procés que el cos tenia un pla per detenir el president Carles Puigdemont i els consellers si ho ordenava la Fiscalia o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Montse Manent.
Trapero ha desvinculat les actuacions dels Mossos de les del govern de la Generalitat durant la tardor del 2017 i ha declarat que va posar el cos a disposició de la Fiscalia i del TCJ després de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017.
Y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición del órgano judicial por si había algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del president y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
Ciutadans insta la Junta Electoral Central a obrir diligències contra el president Quim Torra per la negativa a retirar llaços grocs i estelades dels edificis públics.
Torra reafirma la negativa de despenjar els símbols independentistes de les institucions públiques. Des de Tarragona, el president ha assegurat que no renunciarà al dret de llibertat d'expressió dels ciutadans.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El president ha assegurat que en aquest país no es vol viure amb por i també ha afegit que a través de Ciutadans es vol vulnerar els drets dels ciutadans i ciutadanes i demana que respectin els valors essencials del poble.
Nosaltres entenem que mantenir els llaços grocs, mantenir les estelades, és llibertat d'expressió. Denunciem un nou intent de l'Estat per limitar i vulnerar un dels nostres drets essencials, uns drets que tota democràcia ha de permetre.
Cop de porta del conseller de Territori, Damià Calvet, a les aspiracions del Pacte Penedès-Marítim per la gratuïtat de l'autopista C32.
No hi haurà més rebaixes al peatge ni en el preu del bitllet de tren. La proposta de Calvet és la vinyeta i la T-Mobilitat, una proposta que no ha agradat gens als alcaldes de la zona.
Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
Calvet ha refusat les dues propostes, emplaçant els alcaldes, empresaris i plataformes veïnals a esperar-se l'entrada en vigor de la vinyeta i de la T-Mobilitat. Els alcaldes, però, ja han advertit que no es conformen amb la resposta de la Generalitat i han assegurat que enduriran les seves reivindicacions fins que se'ls faci cas. Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Cal urgentment reduccions pels residents per evitar aquest flux tan important que hi ha en aquests moments per les costes del Garraf de persones.
Mobilitzacions arreu de Catalunya convocades per Unió de Pagesos per reclamar mesures urgents per millorar les condicions del sector.
A Tortosa, un centenar de tractors han fet una marxa lenta en forma de protesta que ha acabat a la delegació d'Hisenda de la capital del Baix Ebre.
Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas.
Una de les mesures que reclamen és l'aplicació justa de la política agrària comuna a l'Estat espanyol, tal com ho explica el coordinador dels sectors vegetals d'Unió de Pagesos, Rafael Verdiell.
La PAC la cobra en aquell que la té que cobrar i no com fins ara, que la cobraven per sectors que realment no tenen res que veure en el camp. Estaríem parlant de polígonos industrials, d'aeroports, bueno, tot això creiem que s'ha d'acabar.
El Castell de Púbol exposarà a partir de demà la darrera adquisició de la Fundació Gala Salvador Dalí.
Es tracta d'un oli i trem sobre cartró que la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha situat en un moment d'experimentació del geni empordanès.
És una visió més de Cadaqués, un paisatge de Cadaqués singular. És una obra d'un Dalí que té uns 19 anys i que recull els diferents moviments que Dalí està tractant en aquest moment. Dalí experimenta constantment, està buscant un estil propi que encara no ha trobat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui la situació meteorològica està marcada per l'estabilitat a causa de la influència d'un anticicló que manté el cel serè o poc ennuvolat en general per alguns núvols alts i permet que la temperatura sigui més alta. Malgrat tot, el rebufant de component oest amb algunes ratxes fortes que poden superar els 90 km per hora al terç sud i al nord de l'Alt Empordà. Si bé, en general, les ratxes voltaran els 30 o 40 km per hora. Tot això predominarà el marejol a la costa amb alguna àrea de maror a la Costa Brava. Pel que fa demà i al cap de setmana es mantindrà l'estabilitat meteorològica i, per tant, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general. La temperatura continuarà pujant i voltarà els 17 i 22 graus al centre del dia. El mar continuarà tranquil amb predomini del marejol i amb vent de component sud fluix o moderat a partir de mig matí. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Millora molt ràpidament el trànsit en tota aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. Grans cues, en principi, ja no n'hauríeu de trobar, bàsicament a les rondes de Barcelona. Aquí és cert que aquestes dues rondes van molt carregades, sobretot en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. De la resta de vies, poca cosa. A la C58 encara s'alenteix un pèl entre Montcada i el nus d'entrada a Barcelona. Hi ha aturades al tram de Sant Quirze, en sentit nord, en sentit Terrassa. La P7 un pèl lenta a la zona del Papiol, aquests dos carrils que van a buscar la B23 cap a Barcelona, i la B24 presenta una cua com a molt d'un quilòmetre a Cervelló i en sentit sud per enllaçar amb l'N340. És tot, des del Servei Català de Trànsit.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els Mossos d'Esquadra ho tenien tot preparat per detenir el president Puigdemont i els consellers si així ho sol·licitava o ordenava el Poder Judicial. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ho ha explicat durant el judici al procés. Trapero, que ha qualificat d'irresponsable l'actuació del conseller Joaquim Forn durant els dies previs a l'1 d'octubre, ha defensat el dispositiu posat en marxa pel referèndum i ha negat cap tipus d'ingerència dels responsables polítics.
La declaració de Trapero, que ha començat a les 11 del matí i s'ha allargat durant la tarda, ha anat dirigida a defensar en tot moment la professionalitat dels Mossos d'Esquadra i la bona gestió dels seus comandaments. El major ha assegurat que en tot moment van seguir les ordres judicials i ha recordat que el dia de la declaració d'independència, el 27 d'octubre, va posar el cos a disposició de la Fiscalia i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición del órgano judicial por si había algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
A la línia que ja va deixar marcada el comissari Castellví la setmana passada, Trapero ha criticat les declaracions públiques que el conseller d'Interior, Quim Forn, va fer en relació als Mossos abans del referèndum.
Dio una imagen que alimentó algo que creo que estamos pagando y que no se adecua con la realidad. Y eso se lo censuramos y por eso he dicho antes que pienso que fue irresponsable.
Això sí, Trapero ha defensat que en cap moment hi va haver ingerència política en la gestió dels Mossos. Per això ha explicat que, complint les ordres judicials, el cos va fer el màxim esforç per fer front a la consulta de l'1 d'octubre. En aquest sentit, ha defensat el dispositiu planificat, pactat amb Policia Nacional i Guàrdia Civil.
El dispositivo que el cos de Mossos planteó, no yo, el cos de Mossos, diseñado por sus mandos en el marco de un dispositivo conjunto con los otros cuerpos, no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales, mandamiento judicial y de la Fiscalía, ninguna otra. ¿Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados? Sí, hubo los que pudimos hacer entre todos.
En tot moment, ha dit el major, complint l'ordre de la jutja de mantenir la pau social.
Justo en el momento que acabamos la reunión y nos ponemos de pie, y así lo tengo declarado en la Audiencia Nacional, la juez dice las siguientes palabras: actúen con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social.
Com Castellbí, Josep Lluís Trapero també ha dit que va advertir en dues reunions diferents tant el conseller d'Interior com el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras que si es tirava endavant el referèndum s'ocasionarien conflictes greus d'ordre públic i seguretat ciutadana. Unes afirmacions que ha fet responent a la pregunta de la sala Manuel Marchena una vegada han acabat les preguntes d'acusacions i defenses.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Ciutadans ha presentat una queixa a la Junta Electoral Central per la negativa del president Torra de retirar llaços grocs i estelades dels edificis públics.
De fet, Ciutadans demana a la Junta que ordeni als Mossos que treguin els símbols d'aquests edificis i no descarta portar la qüestió als tribunals.
Malgrat el nou moviment de Ciutadans, Torra es manté ferm en la negativa de despenjar els llaços grocs de les institucions públiques. Fins dilluns, la Junta no es pronunciarà sobre les mesures a emprendre, però no descarta imposar-li ja sancions. Mentrestant, Torra ha assegurat avui des de Tarragona que no renunciarà als drets d'expressió dels ciutadans. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Quim Torra ha reiterat aquest dijous al Port de Tarragona que no retirarà les estelades ni els llaços grocs dels edificis públics. El president ha assegurat que en aquest país no es vol viure amb por i també ha afegit que a través de Ciutadans es vol vulnerar els drets dels ciutadans i ciutadanes i demana que respectin els valors essencials del poble.
Nosaltres entenem que mantenir els llaços grocs, mantenir les estelades, és llibertat d'expressió. Denunciem un nou intent de l'Estat per limitar i vulnerar un dels nostres drets essencials, uns drets que tota democràcia ha de permetre. No només això, voldria recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar per una amplíssima majoria una resolució explicant que l'estelada era un símbol que representava un anhel de llibertat d'un poble.
Torra ha tornat a demanar a la Junta Electoral que reconsideri la seva decisió.
Doncs justament la Junta Electoral de Barcelona ha ordenat a l'alcaldessa de Colau que retiri la pancarta amb un llaç groc que hi ha a la façana de l'Ajuntament.
La Junta ordena que l'alcaldessa compleixi el requeriment abans de 12 hores des de la notificació. La Junta Electoral Provincial considera que els llaços grocs i altres símbols i pancartes en el mobiliari públic vulneren la neutralitat de l'Ajuntament perquè són símbols que exterioritzen la ideologia de determinats partits i persones que concorren a les eleccions. La demanda respon a una denúncia que havia interposat el líder del PP al consistori, Alberto Fernández Díaz.
D'aquí poc menys d'una hora ha de començar davant de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà una concentració de suport al seu alcalde, Lluís Sais, denunciat per la Fiscalia per facilitar, suposadament, espais públics pel referèndum de l'1 d'octubre. Sais assegura que se sent absolutament tranquil i segur de no haver comès cap delicte. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, és el primer batlle gironí contra qui Fiscalia s'ha querellat per la cessió de locals pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Li atribueix uns presumptes delictes de desobediència i prevaricació. Sais s'ha mostrat tranquil i segur de no haver comès cap delicte.
Em sembla que és un error, jo en el meu cas tinc la consciència molt tranquil·la, no em sento un delinqüent, no crec que hagi comès cap delicte i per tant doncs, intentar, doncs, si finalment és que el jutjat emet a tràmit la querella i per tant s'ha doncs, d'anar a judici, doncs, intentar demostrar la meva innocència.
Sais s'ha mostrat sorprès que s'hagi arxivat la causa contra els alcaldes de Palafrugell, Santa Coloma de Farners, Puigcerdà o Olot, amb qui comparteix advocat i escrit de defensa, i en canvi Fiscalia hagi emprès una querella fins ara inèdita contra la seva persona.
I encara en clau judicial, l'Estat ha portat davant els tribunals 9 ajuntaments gironins i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per haver aprovat una moció de suport a la resolució del Parlament que reprovava el rei Felip VI pel seu discurs del 3 d'octubre de 2017.
L'escrit també refermava el compromís amb els valors republicans i apostava per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. L'administració de l'Estat ha interposat ara un contenciós administratiu contra els acords aprovats pels consistoris gironins de Bolvir, Sant Julià de Ramis, Riudellots de la Selva, Torroella de Montgrí, Maià de Montcal, Pont de Molins, Vilabertran, Sant Gregori i Llambilles. També ha denunciat el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El jutjat ha admès a tràmit el recurs i dona 20 dies als ajuntaments demandats per trametre l'expedient administratiu. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, ha estat dels primers en reaccionar des de les xarxes socials, on ha assegurat que no els faran callar ni tampoc oblidar.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Cop de porta del conseller de Territori, Damià Calvet, a les aspiracions del Pacte Penedès Marítim per la gratuïtat de l'autopista C32. No hi haurà més rebaixes al peatge ni en el preu del bitllet de tren. La proposta de Calvet és la vinyeta i la T-Mobilitat. Una proposta que no ha agradat gens als alcaldes de la zona que s'hi han reunit aquest matí. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
Calvet ha refusat les dues propostes, emplaçant els alcaldes, empresaris i plataformes veïnals a esperar en vigor de la vinyeta i de la T-Mobilitat.
Nosaltres, els canvis que volem fer en la gestió tant de les vies d'altes prestacions com del transport públic, els situem en els grans conceptes de vinyeta i en el gran concepte de la T-Mobilitat.
Els alcaldes, però, ja han advertit que no es conformen amb la resposta de la Generalitat i han assegurat que enduriran les seves reivindicacions fins que se'ls faci cas. Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Cal urgentment reduccions pels residents per evitar aquest flux tan important que hi ha en aquests moments per les costes del Garraf de persones. No ens valen 2020 i 2021, ho necessitem ja.
Per tant, el posicionament de la Generalitat no satisfà les demandes del territori, que es van fer més sonores quan el passat 1 de gener de 2019 es va constatar un nou increment dels peatges de la C32 al Penedès d'un 2,21%.
Neix a Sabadell la cooperativa Omplim els Buits, una entitat que treballa per fomentar el lloguer a preus assequibles a la ciutat. A Sabadell hi ha actualment 8.000 habitatges buits i el preu del lloguer s'ha disparat en el darrer any davant l'escassetat d'oferta real al mercat. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La cooperativa Omplim els Buits s'ha creat per lluitar contra la cultura de la compra que hi ha actualment a Sabadell, però també vol contribuir a rejuvenir el parc d'habitatges dels municipis. De fet, els habitatges de la ciutat tenen una mitjana d'edat de 40 anys i un 7% estan en molt mal estat. Júlia Alzinet, de la secció de Sabadell de la cooperativa, explica la tasca que es vol fer des de l'entitat en aquest aspecte.
Hi ha un altre parc d'habitatge de petit propietari que moltes vegades no el poden posar en moviment perquè li falten petites reformes, petites mitjanes reformes que l'impossibiliten al propietari perquè no té un diner tan gran per invertir o no vol invertir perquè precisament pensa que el lloguer no és algú pel que apostar, sinó que és millor vendre'l. I volem precisament incidir com en aquestes dues parts.
Per poder llogar un pis a través d'Omplim els Buits s'ha de ser soci de la cooperativa i, per tant, tenir-ne una relació directa.
Les entitats que treballen amb joves migrants no acompanyats a Badalona demanen més recursos per millorar la seva integració social. Condemnen rotundament atacs com els de Castelldefels i Canet, que qualifiquen de racistes, però aposten per mesures d'ocupació per fomentar la relació d'aquests joves amb el seu entorn. Així mateix creuen que en ciutats grans la integració és més fàcil. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Ramon Nicolau, responsable de la Fundació Apipacam, associació que compta amb tres serveis de primera acollida a Badalona, ha posat l'accent en que cal dotar d'eines a aquests joves per tal que no estiguin ociosos i ajudar-los a integrar-se en la societat sense estigmatitzar-los.
Pot passar també en un municipi gran si arriba també un grup gran de gent que suposa una imatge d'invasió respecte a la comunitat original. El que passa és que és més difícil que això passi en ciutats més grans com Badalona o com Terrassa o Sabadell o Hospitalet o Barcelona. El que de tota manera s'ha de cuidar és que les persones que van a viure en aquests centres tinguin activitats constructives al llarg del dia.
A Badalona aquesta entitat compta amb 44 places d'atenció integral, més 4 pisos on hi acullen actualment a 12 joves extutelats que ja han passat dels 18 anys on se'ls ajuda a assolir una plena autonomia.
Repassem altres notícies destacades del dia. Mobilitzacions avui arreu de Catalunya convocades per Unió de Pagesos per reclamar mesures urgents per millorar les condicions del sector.
Més de 300 tractors i vehicles han sortit al carrer a Girona, Manresa, Tarragona, Lleida i Tortosa fins a arribar a les diferents seus de l'administració central i han lliurat les demandes urgents que reclamen per la pagesia.
A Tortosa, al Baix Ebre, un centenar de tractors han fet una marxa lenta en forma de protesta sota el lema Cap agressió més al territori. La marxa ha acabat a la delegació d'Hisenda. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet a través d'una marxa lenta de tractors, tot i que també hi ha hagut grups que l'han fet a peu. Sota els lemes Cap agressió més al territori, Jo lluito per la dignitat de la pagesia i Volem viure de la terra, han desfilat pels carrers de Tortosa. Una de les mesures que reclamen és l'aplicació justa de la política agrària comuna a l'Estat espanyol, tal com ho explica el coordinador dels sectors vegetals d'Unió de Pagesos, Rafael Verdiell.
La PAC la cobra en aquell que la té que cobrar i no com fins ara, que la cobraven per sectors que realment no tenen res que veure en el camp. Estaríem parlant de polígonos industrials, d'aeroports, Bueno, tot això creiem que s'ha d'acabar.
També demanen un repartiment just i equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària. Tot plegat, factors que impedeixen que les rendes de la pagesia siguin equiparables a les de la resta de ciutadans.
A Badalona, els familiars i docents de l'escola El Port acusen l'Ajuntament d'incomplir l'acord a què van arribar ahir amb la direcció del centre per garantir la seguretat viària al carrer d'accés a l'escola. El consistori es va comprometre a posar agents cívics a les immediacions del centre, però avui no han pogut actuar encara perquè els falta formació. Ràdio Ciutat de la Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. L'AMPA assegura que els agents han fet només acte de presència, sense trepitjar el paviment, perquè encara no tenen la formació que correspon. En la reunió amb la direcció de l'escola i l'alcalde Pastor, l'AMPA assegura que se'ls va comunicar que els agents hi serien per regular el trànsit. Ho ha explicat Antonio Domínguez, membre de l'AMPA al Badalona Matí.
Nos sentimos engañados. El señor Pastor nos dijo que los agentes cívicos no habían empezado antes porque habían estado recibiendo formación para, a partir de ayer mismo, poder hacer, bueno, la regulación del tráfico, cortar pasos peatones. ¿Qué ocurre? Que después por la tarde nos enteramos que los agentes cívicos todavía no están formados.
Es dona el fet que, segons el govern, la ciutat compta amb agents cívics, però que no tenen, diuen, formació específica per regular el trànsit. Una formació que l'alcalde va decidir ampliar arran dels fets de l'escola Badalona Port. Els agents cívics seran formats per la Guàrdia Urbana per regular la circulació a partir de dilluns vinent.
I a Vic s'ha trobat a l'arxiu episcopal un dibuix datat del segle XVII del lleó del seguici popular de la ciutat. Es tracta de l'esbós més antic d'una peça d'aquest seguici que s'hagi descobert mai. Ara es recuperarà per sumar-se al bestiari ja existent de la capital d'Osona. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. El lleó, una peça propietat de la confraria dels Pallaires Blanquers, que tenien aquest animal com a símbol, va formar part del bestiari de Vic com a mínim entre els anys 1601 i 1801. En el marc del procés de documentació i buidatge d'informació per elaborar el llibre sobre la història del seguici popular de la ciutat, Roger Albert va descobrir-ne un dibuix inèdit. És el disseny del lleó en la renovació que se'n va fer l'any 1664, coincidint amb les festes d'inauguració de l'Església de la Pietat. Roger Albert és el cap de colla dels Gegants de Vic i membre de la Comissió de Procuradors de Sant Miquel dels Sants.
De moment, que se sàpiga i que sapiguem, és el dibuix més antic d'una peça de bestiari o d'un gegant, fins i tot, de qualsevol peça festiva d'un seguici que existeixi.
Roger Albert avançava que de cara a la Festa Major de Vic de l'any vinent es recuperarà la figura del lleó, que quedarà integrada en el seguici popular de Sant Miquel dels Sants.
En cultura, el Castell de Púbol exposarà a partir de demà la darrera adquisició de la Fundació Gala Salvador Dalí. Es tracta d'un oli i tremp sobre cartró que correspon a la primera època del geni empordanès.
L'obra, que ha estat comprada a un particular, porta per títol El Molí, paisatge de Cadaqués, i va ser pintada quan Dalí tenia tan sols 19 anys. La directora dels Museus Dalí, Montse Agué, ha situat aquest oli en un moment d'experimentació del geni empordanès.
És una visió més de Cadaqués, un paisatge de Cadaqués singular. És una obra d'un Dalí que té uns 19 anys i que recull els diferents moviments que Dalí està tractant en aquest moment. Dalí experimenta constantment, està buscant un estil propi que encara no ha trobat.
El cubisme o l'impressionisme són algunes de les referències artístiques recollides que inspiraven el Dalí d'aquella època. L'obra es podrà veure al Castell Gala Dalí de Púbol fins al 2 de juny. Després passarà a formar part de la col·lecció del Teatre Museu Dalí.
La mostra d'art interdisciplinar empordoneses arriba aquest any a la seva desena edició amb voluntat de fer balanç amb la comunitat com a eix principal de la creació artística. La mostra omplirà amb diverses propostes artístiques diferents espais de Figueres i l'espai de Cala Anita de Roses. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Amb 10 edicions a les seves esquenes, la Mostra d'Art Interdisciplinar Empordoneses aquest any dedica la mostra a la comunitat, que al llarg d'aquests 10 anys l'ha fet possible i també fa balanç de les diferents peces que al llarg d'aquests anys han passat per la mostra. Una mostra complirà d'art diferents punts de la ciutat de Figueres, com per exemple la biblioteca, la Casa Empordà, el Museu del Joguet o el Museu de l'Empordà. La coordinadora d'Empordoneses, Pilar Ferrés, fa aquest balanç d'aquests 10 anys.
I, bueno, hem treballat sempre per donar cabuda al món artístic, bueno, al món de l'Empordà i al món artístic, no? Perquè hi ha molta gent que no pot donar la seva mirada o ensenyar el que està fent.
una mostra d'art que té vocació comarcal, ja que a part de Figueres també té un espai expositiu a Roses.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Spar City Leaf Girona busca les semifinals de l'Eurocup femenina.
El conjunt d'Eric Sourien rep l'Asvel francès amb l'avantatge de 23 punts del partit d'anada a Lió. Si aconsegueix la classificació, l'Uni farà història i es convertirà en el primer equip català enmig d'una competició europea femenina de bàsquet. El partit començarà a les 8 del vespre. Escoltem les valoracions d'Eric Sourien.
El partit l'hem de plantejar amb respecte segur i amb aquest punt de valentia que vam tenir a França, no? És a dir, no hem d'anar ni amb por ni amb el fet de poder pensar que hem d'especular, perquè el partit serà llarg, tenint en compte que haurem d'estar forts i durs mentalment 40 minuts.
Més bàsquet, l'Esnat Sant Adrià destitueix Glòria Estopà com a entrenadora del primer equip.
El club ha anomenat César Aneas com a nou tècnic fins a final de temporada. Jordi Pérez serà el seu ajudant. Ara mateix l'Esnat és penúltim de la Lliga Dia, en zona de descens, i a falta de 4 jornades per al final de la fase regular de la competició. Glòria Estopà va arribar a la banqueta andrianenca l'estiu passat. L'equip del Besòs, recordem, es va classificar per la fase final de la Copa de la Reina en el seu primer any a l'elit de la bàsquet espanyol. Enguany, però, la derrota del cap de setmana passat a casa contra un rival directe per la permanència, com el Quesos al Pastor, ha estat el detonant per la destitució de l'entrenadora. De tota manera, Glòria Estopà continuarà vinculada a l'entitat com a tècnica del cadet A.
Alfred Julbe és el nou seleccionador egipci de bàsquet.
El tècnic català de 59 anys pren les regnes del combinat africà, que no ha aconseguit classificar-se per al pròxim campionat del món. Julbe, exentrenador del Joventut i l'Uni Girona, entre d'altres, estava sense equip des que al final de la passada temporada va deixar d'entrenar el segon equip del Barça.
I en futbol platja, el torrenc Llorenç Gómez debuta i marca 3 gols amb el Flamengo.
Gómez és considerat el millor del món en aquest esport i després de jugar al Mundialet de Clubs de Rússia, ara es troba al Brasil. El campionat carioca de Rio de Janeiro, aquesta nova aventura del jugador de Torredembarra, ha començat de manera immillorable.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat. Fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona, a Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1951, Ramon Caroggio va fundar l'empresa Exclusives Industriales, centrada en productes de plàstic com utensilis de la llar, petits electrodomèstics i joguines. Però a principis dels anys 60 va aconseguir una llicència de distribució que ho canviaria tot. La de curses de modelisme domèstic, que a Anglaterra es coneixien com a Slot i que a casa nostra triomfaria pel nom de la marca, Escalextric. Exclusives Industriales, més coneguda com a Exin, va deixar moltes altres joguines per a la memòria, com l'Exin Castillos, els Madelman, el Tente o el Cinexin. Però van ser aquells petits cotxes sobre rails els que van impulsar la marca més amunt. Ara ja fa més de 25 anys de la desaparició d'Exin, però els Escalextric o Slot són la joguina que més ha perdurat fins al punt que encara avui continua sumant nous seguidors. I tant els més joves com els veterans tenen aquest diumenge una cita que val molt la pena, la 13a Fira Slot Clàssic a Vic. Hi trobareu des de models mítics als més actuals, amb 11 expositors, sortejos, exposició fotogràfica, trobada de vehicles clàssics i l'oportunitat d'aconseguir el cotxe d'Slot commemoratiu de la fira, enguany un Seat 850 en una edició limitada a 60 unitats. 13a Fira Eslot Clàssic, aquest diumenge 17 de març, des de les 9 del matí fins les 2 del migdia a la plaça Major de Vic. En trobareu més informació al web vicfires.cat.
Sabies que...
Catalunya té unes 56.000 explotacions agràries, de les quals en són titulars les dones en una tercera part. A més, el sector femení representa el 20% de l'ocupació agrària. Vaja, una dada important, però que cal treballar perquè les dones compten i compten molt.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.